Els migdies de Cope Menorca comencem amb un nou programa, El Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, na Neus Pons, na Sònia Febrer, Antoni Pollana i nos controla Antoni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós presentat pel Gabinet de Comunicació del Bisbat de Menorca, amb la finalitat d'oferir-li setmanalment tota l'actualitat de l'Església menorquina.
Ahir els catequistes de Menorca van participar en una jornada de formació sobre la nova proposta de catequesi, que es pretén anar implantant a les parròquies en diferents fases. D'aquesta proposta en parlarem avui.
Sí, una proposta que posa en el centre conèixer primer a Jesús. Ens ho explicarà el prevere Joan Àguila en l'entrevista d'aquesta setmana.
Comencem el programa d'aquesta setmana i ho feim com sempre, oferint-li les notícies d'actualitat de l'Església de Menorca.
En primer lloc, en Diego Dubón ens aporta els detalls de l'Assemblea Diocesana de Vida Creixent.
El Santuari de la Mare de Déu del Toro va acollir l'Assemblea Diocesana de Vida Creixent, en la qual s'ha donat inici al nou curs. La trobada va començar amb unes paraules de benvinguda del president José Coll Pons i amb una pregària amb el cant Benaurats seran. Una volta llegida l'acta de l'Assemblea de l'any 2022 i la seva aprovació, el prevere mossèn Llorenç Sales va presentar el temari per a aquest curs que porta per títol Aliança entre generacions, un projecte per viure en plenitud, que és fruit de les catequesis que el Papa Francesc ha dedicat a la gent gran. Finalment, es va celebrar una Eucaristia a la capella del Santíssim del Santuari presidida pel bisbe Gerard i tot seguit va tenir lloc un dinar de germanor. Si voleu participar a les activitats de vida creixent que es faran al llarg del curs, us podeu informar a les parròquies.
A continuació, Navero Moll ens explica com s'han viscut les festes de Sant Miquel.
Un any més, la comunitat del Centre Catequístic de Sant Miquel s'ha reunit per celebrar la festivitat del seu titular. El divendres 29 de setembre, la celebració de l'Eucaristia, presidida per el bisbe Gerard, va ser una acció de gràcies a Déu pel camí comunitari. Després es va compartir un sopar de germanor al carrer, al qual hi van assistir un centenar de persones. El dissabte 30 de setembre, al capvespre, va tenir lloc l'inici festiu de la catequesi i el club d'esplai del Centre Catequístic de Sant Miquel, amb una festa al carrer, on els fiets i joves van gaudir dels jocs organitzats pels monitors i catequistes. Al vespre, en Ben Marquès va oferir un concert al mateix carrer. Finalment, diumenge 1 d'octubre, a la celebració de l'Eucaristia, el prevere Josep Manguant va encoratjar la comunitat de Sant Miquel a compartir la fe, a caminar units i a tenir sempre les portes obertes a tothom. A continuació, es va oferir el tradicional berenar de xocolata i enciamada a tota la comunitat.
Per acabar, si parlam de la trobada d'inici de curs dels equips de la Mare de Déu de Menorca. Ens informa ara en Sebastià Taltavull.
El passat cap de setmana es va celebrar al Col·legi Salesià de Calós la trobada d'inici de curs dels equips de matrimonis de la Mare de Déu de Menorca. Aquest any s'ha comptat amb la presència del matrimoni responsable nacional, format per Rocío Iñiguez i Pedro Ruiz Bermejo, en els quals van animar els assistents a difondre l'espiritualitat conjugal que promou aquest moviment.
La realidad española ahora mismo es un momento difícil, pero nosotros lo tenemos con mucho optimismo porque estamos intentando pues que los equipos lleguen a cuantos matrimonios puedan estar interesados.
Bueno, pues nosotros que seguimos insistiendo en la idea de que todos los matrimonios católicos de España conozcan los equipos y se unan a ellos si les interesa, ¿no? Nuestra idea es que nadie deje de pertenecer a los equipos porque no los conozcan, y entonces hemos puesto en marcha una campaña de Escapada para Tres en que invitamos a matrimonios que no son de los equipos para que nos conozcan en un día en el que se encuentren ellos juntos con el Señor.
A la trobada també hi va participar el Consiliari Nacional, el pare jesuïta Josep Boades, que va impartir una xerrada sobre l'hospitalitat cristiana i la immigració.
Hi ha una paradoxa entre una posició de l'Iglesi molt favorable a l'acollida d'immigrants, la cosa que està a la doctrina social de l'Iglesi, i unes resistències fortes dels fels catòlics a l'acollida d'immigrants. el que he tractat de transmetre són els fonaments bíblics de les resistències i també de l'acollida, i què va ser el que va fer que el bon Jesús passés de resistències, diguem, en els estrangers, en aquest esperit d'acollida. I també com l'Iglesi està present allà on hi ha persones amb més dificultat i com fa feina també per una societat ben integrada.
El Conciliari Nacional també va explicar en què es caracteritza l'espiritualitat dels equips de la Mare de Déu.
L'espiritualitat dels equips de la Mare de Déu consisteixen en una sèrie d'eines per tenir cura de l'espiritualitat conjugal, perquè a un matrimoni, home i dona, pugui viure plegat sa fe i puguin créixer sa vida espiritual, no únicament en s'escolta personal de la paraula de Déu o sa pregària personal, sinó s'oració com a matrimoni, s'oració també en sa família, i també aquesta comunicació fonda d'home i dona, d'espòs i esposa, en el Senyor.
Després de celebrar l'Eucaristia, la jornada va acabar amb un dinar de germanor i l'hora dels adeus.
Seguim ara amb un nou capítol de la secció sobre els jubileus de l'any 2025. Avui coneixerem més detalls sobre els preparatius per a aquest gran esdeveniment catòlic.
Com ja vam explicar la setmana passada, l'any 2025 l'Església Catòlica celebrarà el jubileu ordinari que té lloc cada 25 anys. Amb motiu d'aquest jubileu, diferents grups de persones peregrinaran fins a Roma en ocasió d'aquest any sant. El comitè organitzador del jubileu ordinari que se celebrarà el 2025 ha donat a conèixer les dates per als esdeveniments més significatius en què es preveu un nombre elevat de pelegrins. La premsa italiana parla fins a 35 milions de pelegrins per l'any 2025.
Durant el jubileu, els fidels són convidats a participar en diferents pràctiques de fe, com peregrinacions a llocs sants, actes de caritat i reconciliació, i rebre la indulgència plenària. Un dels moments més destacats del jubileu serà l'obertura de la Porta Santa a les basíliques papals de Roma, que simbolitza l'entrada a la gràcia divina i la reconciliació amb Déu, que tindrà lloc el desembre de l'any 2024.
El jubileu és un temps per reflexionar sobre el perdó, la misericòrdia i l'amor de Déu i cercar una vida més plena i compromesa amb els valors cristians. Durant l'any 2025, diferents grups, joves, malalts, gent gran, famílies, peregrinaran a Roma per a viure plenament aquest jubileu. Des de la diòcesi de Menorca també s'organitzarà una peregrinació per a participar-hi.
El papa Francesc ha demanat que els dos anys de preparació del jubileu siguin dedicats, el primer, al redescobriment de la doctrina del Concili Vaticà II i el segon a la pregària.
Aquesta setmana també ens acompanya la música de Nico Montero. Escoltam la seva cançó O tu que moras. Són cançons del disc Cautivo de Dios sobre els equips de la Mare de Déu.
En el fondo de mi corazón. O tu que moras en el fondo de mi corazón. O tu que moras en el fondo de mi corazón. Yo te adoro, oh Dios mío. En el fondo de mi corazón, oh tú que moras en el fondo de mi corazón, oh tú que moras en el fondo de mi corazón, alabado seas mi Señor. En el fondo de mi corazón, oh tú que moras en el fondo de mi corazón. Alegría en el fondo de mi corazón, hazme vivir de ti en el fondo de mi corazón. Yo quiero lo que tú quieres en el fondo de mi corazón. Reúne el universo. En fondo de mi corazón. En el fondo de mi corazón me ofrezco a tu amor.
Aquesta setmana entrevistam a Joan Àguila, prevere, vicari general de Tarragona i director del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears. Ahir, dijous 12 d'octubre, va participar a la jornada de formació d'inici de curs dels catequistes de Menorca. Bon dia, Joan, i benvingut.
Hola, bon dia.
L'any passat ja vas oferir una xerrada als catequistes de Menorca en la jornada d'inici de curs. La formació d'enguany podem dir que ha estat una continuació de l'anterior?
Sí, exactament, serà ben bé això. L'any passat vam presentar una mica doncs, la proposta global del que podria ser doncs, amb el nou directori que teniu aquí a Menorca i com la proposta del secretariat doncs, s'adapta a les directrius que el directori marcava. No? I llavors vaig presentar els trets bàsics i generals. Llavors, aquest any el que faré serà presentar una possible o diverses opcions per l'aplicació, ja que doncs, dona la sensació, o pot donar la sensació, aquí a Catalunya ens ha passat, no?, que veient la globalitat del projecte, molta gent no se sentin preparats o vegin que és un programa massa ambiciós o que no tenen els recursos, ni els mitjans, ni la preparació per poder-ho fer. I llavors era molt necessari, parlant amb el secretariat d'aquí, vostre diocesà de Menorca, de catequesi, doncs, poder veure doncs, quin podria ser el procés d'implantació, per on es podria començar per no fer-ho tot de cop, no? I anar fent com diferents passos per acabar arribant després a la totalitat.
I com es poden adaptar aquests nous materials de catequesi a cada parròquia?
El primer, segurament quan es presenta aquest material a les catequistes, el primer que diuen és jo no estic preparat per fer això, jo no tinc aquesta formació. No? Per tant, el primer seria començar a preparar a les catequistes i als agents de pastoral, no? Donar aquesta formació. Per això són tan importants aquestes jornades. I després anar-los donant les estratègies, les metodologies i, finalment, els recursos per a poder anar implantant aquesta nova modalitat, aquesta nova manera de fer, no? Que és com, més que un nou material, podríem dir que és una nova metodologia. Llavors, el primer seria preparar els catequistes i després anar veient en la singularitat de cada comunitat, de cada parròquia, doncs per on es podria començar, no? Potser alguns podrem començar fent l'oratori amb els més petits, alguns altres podrien començar fent les trobades amb les famílies, altres potser podrien començar simplement doncs, agafant el material i intentant fer la catequesi, potser doncs, vinculada directament a la missa i fer-ho a cap de setmana per aconseguir que se quedin. Bueno, hi ha diferents opcions, però es tracta de no fer-ho tot de cop, sinó veure en quin pas cada comunitat i cada equip de catequistes es veu més segur per a fer doncs, l'inici de tot el projecte.
I aquesta nova proposta de catequesi ja s'ha aplicat a les diòcesis de Catalunya. Quina valoració en feis?
Bé, la valoració és bona, tot i que la seva implantació ha sigut molt, molt desigual. O sigui, nosaltres tenim diòcesis que encara doncs, estan molt a l'inici, que estan simplement, doncs, clar, nosaltres ho oferim a tothom, però ja, bueno, doncs, és veritat que les diòcesis pot ser més rural, les diòcesis amb parròquies més petites, a vegades els costa, també si tenen catequistes potser més grans, doncs, potser són més reticents a l'hora dels canvis, no? I és veritat que hi ha llocs on, i parròquies que encara no s'ha acabat d'implantar. Però estem contents perquè els llocs on s'ha fet, la gent ens manifesten la seva la seva satisfacció, no? Ens diuen que sí, que és veritat, que es nota, que els nens venen més contents, que és més fàcil doncs, vincular-ho a la participació, que les famílies també d'alguna manera participen i entenen doncs, que no poden delegar el tema de l'educació en la fe només a la parròquia i als catequistes, i la veritat és que la valoració és molt bona, tot i que encara estem en un estadi molt incipient. És a dir, no podem dir que la majoria de les parròquies ho han implantat, i precisament per això, perquè hem vist les dificultats que han costat i que hem trobat aquí, no? Ho compartim també amb les altres diòcesis perquè puguin superar-les, no? I que segurament també s'hi trobaran.
I així breument, per als oients que ens estan escoltant i tal, no coneixen tant sobre aquest tema, no? Com resumiries aquesta nova proposta catequètica que porta a la catequesi d'avui en dia?
Bé, la clau seria que seria iniciar a la relació amb Jesús. O sigui, més que aprendre uns continguts, el que intentem amb aquesta nova metodologia és que l'infant, l'adolescent, el jove o l'adult, perquè la catequesi és per totes les edats, a través d'aquestes estratègies i d'aquesta metodologia, inici una relació amb el Crist viu, amb Jesús, a través de la pregària, a través de la celebració, i després vagi coneixent coses d'aquesta persona amb el qual ja ha iniciat una relació. Per tant, la clau d'interpretació de tot el procediment és aquesta. No començar pels continguts per arribar a conèixer Jesús, sinó conèixer primer Jesús i després anar descobrint quins són els continguts de la fe. No està renyida una cosa amb l'altra, però potser el primer és fer aquest vincle, aquesta relació íntima, no?, de la persona, tingui la que tingui, amb el Crist present.
I ja per anar acabant, Joan, per què és important que els catequistes participin a jornades de formació com aquesta?
Bé, doncs perquè jo crec que la formació és clau, no? I si no ens formem, de seguida veiem les dificultats, i les dificultats es fan grans, no? I no entenem les famílies, no entenem els infants, no entenem la manera de fer, i tots els reptes ens semblen inassolibles. En canvi, si ens formem, i sobretot si ens trobem i creem comunitat entre nosaltres, i una trobada d'aquestes característiques és una gran oportunitat per fer comunitat de catequistes i per visibilitzar-ho, jo crec que és el que ens ajuda a relativitzar els problemes, a veure com es poden superar les dificultats, a compartir experiències, en definitiva, a avançar en l'àmbit de la catequesi per donar resposta als reptes que se'ns plantegen avui.
Moltes gràcies, Joan, per compartir aquesta estona amb tots nosaltres i també per explicar-nos en més detall la nova proposta de catequesi que s'està implantant aquí a les Illes Balears i a Catalunya.
Molt bé. Gràcies.
Seguim ara escoltant Te pido, Señor, també del cantant Nico Montero.
Te pido, Señor, que el amor se haga fuerte en la contradicción. Te pido, Señor, que mi corazón sea más noble que el rencor. Que nuestro amor se haga poderoso y grande frente al dolor. Y que la fe ilumine cada paso y cada decisión. Te pido, Señor, que el amor primero brille en cada situación. Te pido, Señor, que los años y el cariño nos den el valor de superar cada bache del camino sin desesperar, para aumentar el amor que prometimos desde el corazón. Te pido, Señor, que nada ni nadie pueda separarnos, que seamos siempre en ti un corazón, un solo corazón, que nuestra familia permanezca unida en toda situación. Te pido, Señor,
i ara posam a la seva disposició l'agenda de que propers dies aquí a Menorca. Pregària amb els joves.
Aquesta pregària amb els joves es celebrarà avui cap vespre a les 20 hores a la parròquia del Carme a Maó.
Campanya del Domum 2023.
Del 13 al 22 d'octubre celebra una setmana d'animació missionera a Menorca. Hi participaran Maribel Pereda i Maria Sagrario Pérez, missioneres de la Verbum Dei. Explicaran la seva experiència missionera a diferents escoles i parròquies. I els dies 21 i 22 d'octubre totes les col·lectes de les misses aniran destinades al Domum.
Trobada dels responsables de joventut de Catalunya i Balears.
Els dies 16 i 17 d'octubre, els responsables de joventut de les diòcesis de Catalunya i Balears es trobaran al Seminari Diocesà a Ciutadella.
Enviament dels professors de religió.
Aquesta celebració tindrà lloc el proper divendres 20 d'octubre a les 17 hores al Santuari de Maria Auxiliadora a Ciutadella.
Entrega del Premi Cooperació 2023.
Serà el proper divendres 20 d'octubre a les 19:30 hores al Saló de Plens de l'Ajuntament de Sant Lluís.
Donem pas ara a la paraula de Déu. A escoltar i meditar l'Evangeli del proper diumenge, que és de Sant Mateu.
En aquell temps, Jesús proposà aquesta altra paràbola als grans sacerdots i als notables del poble.
Passa amb el regne del cel com amb un rei que celebrava el casament del seu fill. Envià els seus homes a avisar els convidats, però no hi volien anar. Llavors n'envià d'altres que diguessin als convidats: «Ja t'hem preparat el banquet, he fet matar els vedells i l'aviram, tot a sa punt, veniu a la festa». Però ells no en feren cas. Un se n'anà al seu camp, l'altre als seus negocis, i altres agafaren els enviats, els maltractaren i els mataren. El rei, en veure això, s'indignà i envià les seves tropes per exterminar aquells assassins i incendiar-los la ciutat. Mentrestant, digué als seus homes: «El banquet de casament és a punt, però els convidats no se'l mereixien. Per tant, anau a les sortides dels camins i convidau a la festa tothom que trobeu». Ells hi anaren i reuniren tothom que hi trobaven, bons i dolents, i la sala del banquet s'omplí de convidats.
Quan el rei entrà a veure els convidats, sent també que un home dels qui eren allà no duia el vestit de festa i li digué:
«Company, com és que has entrat sense el vestit de festa?»
Ell va callar. Llavors el rei digué als qui servien:
«Fem olor de peus i mans i treu-la fora, a la fosca. Allà hi haurà els plors i el cruixir de dents. Els cridats són molts, però no tant els elegits».
El primer que ens diu l'Evangeli és que Déu vessa amor per tots costats. Jesús no va escatimar esforços en mostrar-nos el rostre amable, somrient i acollidor de Déu. La invitació a la festa, a l'alegria, a la felicitat, és una constant per part de Déu cap a nosaltres. Déu en té prou que siguem agraïts i sapiguem gaudir del seu amor i comunicar-lo als altres. Aquest és el vestit de festa que se'ns demana portar. Cada diumenge Déu ens convida a un banquet d'amor, on vol compartir amb nosaltres la seva paraula i el seu aliment. I nosaltres responem positivament a la seva invitació. Però portam el vestit de festa, amb quina actitud hi participam?
Amb aquesta estona de meditació sobre l'Evangeli, acabam el programa d'avui. Els hi deim adeu.
Ho feim amb una recomanació: no deixin de pregar pel sínode que aquest dia se celebra a Roma.
Esperant que ens donin la confiança de tornar a estar aquí en el nostre programa la setmana que ve, els hi deim adeu.